Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. El govern portarà a aprovació del ple de dilluns vinent el Pla d'Acció Cultural, el document que marca el full de ruta del model cultural del Sant Cugat del futur. El pla marca les polítiques culturals de la ciutat per al període 2024-2030 a partir d'un procés participatiu on han col·laborat l'Ajuntament, la ciutadania, el teixit associatiu i empreses del sector cultural. Tot plegat per determinar els eixos d'acció que passen per ampliar el pressupost en cultura, fomentar un model inclusiu i divers i implementar noves formes de col·laboració entre l'Ajuntament i la societat civil. El PAC, un document viu amb 27 propostes, dona resposta a les necessitats de la xarxa d'equipaments municipals i el creixement d'una ciutat que aviat tocarà els 100.000 habitants. Entre aquestes propostes destaca l'augment del pressupost municipal en cultura durant els exercicis del 2025, 2026 i 2027, amb l'objectiu també de pal·liar les reduccions pressupostàries causades pel dèficit. Les accions que proposa el document tindran l'ull molt posat en el món de les lletres amb la creació d'una taula participativa, un pla de lectura municipal i l'obertura de la nova biblioteca central com a locomotora cultural del municipi. I comença la vaga indefinida convocada pel sindicat CGT a la plantilla de Paidós Fundesplai que afecta el servei de menjador i lleure de l'Institut Escola Catalunya. Arran d'aquesta, el servei de menjador es prestarà amb com a mínim el 33% de la plantilla. La vaga es repetirà tots els dimecres de 3:15 de la tarda a 4:15, amb la regularització de salaris i horaris com a principals reivindicacions. I l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat col·labora en el disc de la Marató d'enguany. Ho fan amb la cançó Tot el dia, interpretada per la cantant i actriu Helena Gadel. La gravació va tenir lloc un dia del mes de setembre, tal com ha detallat a Cugat Mèdia el director artístic de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, Josep Ferrer. En aquest sentit, Ferrer fa una valoració molt positiva de l'experiència. Amb els arranjaments fets pel músic Toni Xuclà, creador també de la música de l'himne de Sant Cugat, la cançó és la número 16 del disc. I ja es pot consultar l'ordre del dia del ple d'aquest mes de novembre, que se celebrarà el dilluns 18 de novembre a partir de les 3 de la tarda.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. En rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas al control tècnic, Sara Vella a la redacció, el batriador a la producció i al guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 6 de novembre i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem donant resposta a la consulta de la setmana al consultori del Faves Comptades. Avui, ordre a casa. I afegirem una dosi d'actualitat amb la tertúlia política i la participació dels diferents partits amb representació al ple, sota la batuta del periodista de Cugat Mèdia, Joan Garcia. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim d'economia. Avui parlarem de la xarxa de consum solidari de Sant Cugat i ho farem amb Àngels Cardona. I afegirem una mica de patrimoni avui per parlar del Sant Cugat d'abans, la plaça d'Octavia i el carrer Major. I per acabar parlarem de gastronomia i dels aliments de proximitat per ser més sostenibles. Ho farem amb Nacho Ballesta, que ens portarà més una sorpresa. Comença a bullir l'olla. Això és el Faves Comptades.
El consultori, l'espai on cap dubte, es queda sense resposta.
Ja hi tornem a ser una setmana més al consultori del Faves Comptades, l'espai on els oients ens podeu exposar els vostres dubtes i nosaltres en busquem la resposta. Avui parlarem de l'ordre. Sentim la consulta que ens ha enviat el Quim.
Hola, em dic Quim i tinc una pregunta pel consultori. Mireu, aquest cap de setmana hem tret la roba d'hivern de tota la família i ens hem adonat que el calaix dels jerseis s'ha quedat petit. I no sabem què fer, si canviar l'armari o és que no ens hem organitzat bé, que també podria ser. Ens podríeu donar algun consell per organitzar bé la roba d'hivern a l'armari, sisplau? Moltes gràcies.
Per respondre al Quim i a totes aquelles persones que es trobin en una situació similar, tenim amb nosaltres l'experta en ordre d'Espacio Ordenador, Maria González Soria. Maria, què passa a l'hivern que s'encongeix l'armari?
A veure, l'armari és sempre el mateix, ja sigui estiu, tardor, hivern, però sí que és veritat que si acostumem a guardar la roba en altres llocs com sota el llit o al traster i tenim la roba d'estiu superben posadeta, que és fineta i ocupa poc, volem ficar tots els jerseis de llana i no hi caben, lògicament. Però no és aquesta la qüestió. La qüestió seria poder tenir les coses que tu realment utilitzes al dia a dia i quedar-te amb allò que necessites, no? I la clau estaria en tenir un armari ben endreçat i només amb les coses que utilitzem.
És fàcil fer aquesta tria o recomanes ajuda externa?
A veure, tothom tenim la capacitat de fer aquesta endreça, perquè ho fem. Però sí que és veritat que quan ve algú de fora a donar-te un cop de mà, doncs ell té molt clar com els passos a seguir, no? I la clau seria treure tot el que tens a l'armari, quan diem tot és tot, és a dir, tot, netejar-ho bé i categoritzar-ho per grups. Les faldilles, els pantalons, la roba interior, i fer una tria exhaustiva de realment què és el que tu vols i el que t'has de quedar, perquè si acostumem a guardar els vestits de boda que no utilitzem, roba que ens va petita, un calçat que et fa mal, doncs és quan tens totes aquestes peces de roba o coses que no utilitzes i és el que et fa que l'armari es desendreci fàcilment.
I com recomanes que distribuïm la roba, especialment la d'hivern, com comentava el Quim, que sempre ocupa més?
Doncs mira, com et deia, és molt important que tenir-ho tot accessible, a mà sempre a primera línia el que et poses més sovint, i tenir-ho ben endreçat per categories. Es penja la roba més delicada, la que s'acostuma a arrugar més, i el millor és tenir calaixos en el qual pots guardar la roba de forma vertical, que és el que nosaltres aconsellem, i endreçada per colors, i així tu pots veure fàcilment què és el que tens i ho tens accessible i fàcilment combinable.
A banda d'una bona reestructuració de tot l'armari, a vegades no és fàcil mantenir l'ordre en el dia a dia. Quins consells ens dones per ser més constants en aquest aspecte?
Doncs el primer seria això, treure-ho tot, categoritzar-ho, quedar-te amb el que tu necessites i després endreçar-ho de forma útil. Estètica també, sempre és millor tenir-ho tot visible i que t'agradi quan obres l'armari, però que sigui fàcil de treure i posar. Tu si guardes les samarretes apilades una sobre de les altres, quan vas a agafar una ràpida perquè arribes a la feina o el que sigui, doncs totes les samarretes es acaben desendreçant. En canvi, si les tens posades de forma vertical per colors i només les que necessites, és a dir, poquetes, poques més, doncs és fàcil treure una samarreta i que la resta quedi ben guardada si ho has guardat de forma vertical.
Però tota aquesta roba que tu recomanes que traiem de l'armari perquè ens va petita o perquè ens va gran o perquè no anem a la boda cada cap de setmana, ens estàs dient que l'hem de tirar, que l'hem de donar o que la podem guardar a una caixa en un altre armari?
Del
que ja parlarem més
endavant. Guardar es caduca, és a dir, si tu vols dir, mira, això és que, clar, em va costar molts diners o m'ho va regalar l'àvia i no ho puc llançar, ho pots vendre a plataformes digitals que hi ha un munt, ho pots donar, no sé si es pot fer publicitat, en Grunes o al Punt Verd, si ho vols fer, ho has de deixar a l'entrada de casa una caixa que et molesti molt cada dia que vas a sortir i entrar.
Tanta veritat, com més gran la quantitat, més més important la rentabilitat i quan menys, doncs és menys transcendent el diversificar.
Creus que tothom hauria d'estalviar i si és així, hi ha d'haver un objectiu concret?
Doncs sí, jo crec que tothom hauria d'estalviar en la mida de les seves possibilitats. Què ens permet l'estalvi? Pues l'estalvi ens permet crear pues, una mena, diguem-ne, de racó, diguem, de fons d'emergència, no? Que ens permet, d'alguna manera, pues, assumir despeses grans que tenim pensades. Bé, si vull fer un viatge, pues, bueno, si vaig estalviant, podré finançar i pagar aquest viatge sense necessitat d'endeutar-me. Per altra banda, també permet afrontar millor els imprevistos. Pot ser una avaria del cotxe, una avaria de la moto, pot ser una reparació d'un electrodomèstic, pot ser un viatge imprevist, pot ser que em quedi sense feina i, per tant, minvin els meus ingressos i, per tant, amb aquest estalvi pugui seguir pagant el lloguer o la hipoteca. És a dir, l'estalvi, en definitiva, el que ens dona és tranquil·litat i menys estrès.
I en aquest sentit, recomanes els plans de jubilació, també?
Bueno, podem també la tipologia, diguem, de productes bancaris, plans de jubilació, plans de pensions, fons d'inversió, hi ha molts productes. El que sí que és recomanable és anar fent un estalvi i anar fent un plan de jubilació que alguna vegada sigui paral·lel a les pensions públiques de la societat social. O sigui, tota persona, quan va treballant, doncs més o menys va cotitzant i al final, quan arriba l'edat de jubilació, doncs té dret a una pensió pública de jubilació. Com que això doncs, normalment no és una quantitat molt gran, simultanear l'estalvi, diguem, privat amb la pensió pública en el moment de jubilar-se, doncs és una bona estratègia. Per què parlem moltes vegades de plans de jubilació i plans de pensions? Perquè tenen associades unes avantatges fiscals al moment de fer la teva declaració de l'impost de la renta. És a dir, difereixes una mica el pagament de l'impost al moment de jubilar-te i mentre vas estalviant aportant diners en un plan de jubilació o un pla de pensions, també hi ha plans de pensions assegurats. Bueno, la tipologia és molt gran, eh? Pues et permet d'alguna manera gaudir d'un petit, cada vegada més petit, avantatge fiscal a l'any en què fas aquest estalvi.
D'acord. I per acabar, algun consell? Si arribem molt justos a final de mes, com ens ho podem fer per estalviar?
Bé, pot ser complicat. Jo crec que si arribem justos a final de mes, clar, el primer que tenim que mirar és que tinguem, diguem, cobertes les necessitats bàsiques. Si les tenim cobertes i sobre alguna cosa, doncs és bo estalviar. Hi ha vegades que la tàctica de la guardiola, del porquet, no? Que diuen d'anar posant un euro cada dia, bueno, moltes vegades potser, mira, doncs, en vez de fer dos tallats en fas un i vas guardant un euro i tot i que sembla algo immaterial o petit, que ho és, no? En definitiva, al llarg del temps et dones compte que dius, ostres, potser igual tens 1.000 euros allà, no? Al cap d'un temps, si tens la cura d'anar posant un euro, dius, bueno, però bueno, insisteixo, quan arribes just a final de mes, tot és més complicat, tens que mirar primer que les teves necessitats bàsiques d'alimentàries, d'habitatge, estiguin cobertes, i si sobre alguna coseta, doncs, evidentment, si ho estalvies i ho vas fent de mica en mica, doncs arriba un moment en què et trobes un petit capital, una petita quantitat, que pot ser important i, bueno, i val la pena si pots fer-ho.
D'acord, Lluís, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Si vols resoldre un dubte i necessites el coneixement d'un expert, envia'ns una nota de veu amb la teva petició al 683 27 36 59 o un correu electrònic a favescomptades@cugat.cat i nosaltres ens encarreguem de la resta. El consultori, l'espai on cap dubte, es queda sense resposta.
Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, comencem la tertúlia política a Cugat Mèdia. Sant Cugat tindrà jutjats de primera instància i instrucció, així ho anunciava l'alcalde Josep Maria Vallès el 23 d'octubre des de Madrid. Escoltem.
Fruit del treball amb el grup parlamentari de Junts per Catalunya, aquest mateix any s'aprovarà una esmena transaccional d'una llei que s'ha d'aprovar i que farà possible que Sant Cugat tingui jutjat d'instrucció. Primer, el partit judicial, i a partir d'aquí doncs, treballarem per tenir el jutjat d'instrucció.
Ho deia Josep Maria Vallès, l'alcalde de Sant Cugat, amb un viatge llampec fins a Madrid per explicar això, que Sant Cugat tindrà partit judicial propi i uns jutjats de primera instància i instrucció, fruit d'un acord entre el PSOE i el grup parlamentari de Junts per Catalunya promogut per l'Ajuntament. Un nou equipament que se situarà a l'avinguda Can Vullpelleres, al costat de la comissaria dels Mossos i la futura comissaria de la policia local. I avui el que hem de fer és saludar els diferents representants polítics de casa nostra amb una pregunta ben clara. Reivindicació conjunta històrica d'aquests partits és el camí per aconseguir fites importants. Primerament, saludem a Jordi Puigneró, el tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital. Jordi, bon dia.
Bon dia.
El Francesc Ossan és secretari de Política Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, Sant Cugat i el Vallès Occidental. Francesc, bon dia.
Bon dia a totes
José i tots. Gallardo, regidor del PSC, bon dia.
Bon dia.
Alfredo Bergua, regidor del PP, bon dia.
Bon dia.
Ariadna Sibel, regidora de CUP, bon dia.
Bon dia.
Marco Rodríguez, regidor de Vox, bon dia.
Bon dia.
I Graciela Roc, activista d'En Comú Podem, bon dia.
Bon dia.
Doncs bé, anem fil per randa, anem directes ja a respondre aquesta pregunta breument. Comencem pel Jordi Puigneró, representant de Junts.
Doncs és una fita històrica per la ciutat. Jo fa molts anys que recordo que diferents ajuntaments, i per tant de tots els colors polítics també, al llarg d'aquests darrers, podríem dir, 30 anys, doncs, i també, evidentment, doncs, l'estat civil, els empresaris, entitats, es reclamava que Sant Cugat, pel seu volum, tant d'habitants com també per l'activitat econòmica, doncs necessitava tenir uns jutjats, perquè la majoria de casos que es tracten a Rubí són de Sant Cugat, i per tant, si ens quedaríem això de l'administració de proximitat, doncs uns jutjats eren necessaris, no? La pregunta és, i per què això no ha succeït abans? Perquè realment era una anomalia, és una anomalia que hi havia en aquests moments a l'estat espanyol. Sant Cugat era l'única ciutat de més de 100.000 habitants que no tenia jutjats, amb excepció també d'un altre cas que hi ha, que és Ribas Vacia Madrid. Com podia ser que fes tants anys, no, que fóssim una anomalia en aquest sentit de no tenir jutjats, no? Doncs bé, crec que també s'ha de dir que durant molt temps, no, el govern de l'Estat, ja governés el PSOE o governés el PP, mai va voler, diguéssim, tirar endavant una iniciativa de crear un partit judicial a Sant Cugat, pels motius que fossin. Entenc que feia 25 anys que no es creava un partit judicial a l'Estat. I aquesta voluntat, diguéssim, de no crear un partit judicial, doncs, evidentment, ho veia a criteris en aquests moments de més de concentració de jutjats que no pas de segregació de jutjats. Per tant, era una explicació tècnica que es donava per no fer-ho possible. Finalment, no, doncs, s'ha vist que Sant Cugat, per les seves particularitats, doncs, necessitava tenir uns jutjats de proximitat, i la conjuntura política a Madrid, doncs, ha fet possible aquest acord entre Junts i el PSOE per fer una esmena transaccional a la llei que està impulsant en aquests moments de racionalització de la justícia al govern de l'Estat, i per tant que Sant Cugat tingui jutjats. Aquesta és la història.
Molt bé. Francesc Ossan.
Sí, molt bon dia a tots de nou i totes. En principi, en primer lloc, la feina ben feta cal reconèixer-la, per tant, les primeres paraules són de felicitació al grup de Junts per Catalunya per haver aconseguit aquesta fita, que, com ha dit el tinent d'alcalde, una fita llargament reivindicada per molts governs i per tota la societat civil. Per tant, les coses, quan es fan bé, per tant, felicitats a Junts. Nosaltres vam intentar-ho, no ens vam sortir, cal dir-ho, és veritat, i vam fer gestions amb la consellera Urbassart, l'anterior govern, no ens vam sortir, per tant, escolta, el que ve està, doncs ve està. De totes maneres, no volia tirar aigua al vi, no és la meva intenció, és una gran victòria haver aconseguit la creació d'un partit judicial, però és el primer pas, és només un primer pas, i malauradament no serà suficient amb la creació d'un partit judicial i la creació de nous jutjats. Veient com està la justícia en aquest país, diguem-li, si es fa un nou partit judicial, es creen nous jutjats, facilitarà, però no oblidem, hi ha un embotellant absolut de la justícia, manca una modernització molt important, encara escriuen en papiros i en legajos, si així com hi ha gent d'estar perfectament informatitzada, i si demà no fas tu declaració de renta, el dia següent et ve la inspecció, el tema de la justícia no funciona. Recentment es va aprovar una moció amb el sentit de tot el tema de la reincidència. Recordem que els judicis ràpids que es tenien que fer tarden un any i mig un judici ràpid, per tant,
la creació d'un partit judicial i la creació d'un jutge de Sant Cugat sense una modernització total de la justícia i de més recursos tècnics i humans i materials, de tota manera no serviria per res. Enganyaríem a la gent si diem que només la creació, que és un gran avenç, només la creació d'un partit judicial aquí solventarà això i no ho farà. I un segon tema, volia posar sobre la taula, amb aquesta mateixa llei recordo una moció que vam aprovar institucional, que vam aprovar unanimitat el passat ple, el mes d'octubre, on reclamàvem que la nova llei no eliminés els jutjats de pau. Aquesta llei, diguem-li, els eliminarà i tots els partits que estem a aquesta taula vam considerar que era un retrocés important l'eliminació dels jutjats de pau. Per tant, jo penso que seria important també treballar perquè aquesta nova llei que inclou el partit judicial per Sant Cugat, molt important, no elimini els jutjats de pau que tenim a Sant Cugat. O sigui que no ho perdem per un costat, no guanyem per un costat el que perdem per un altre.
José Gallardo, el PSC.
Sí, evidentment, suposo que la repetirem, no? En aquest cas és una bona notícia, aquesta és la política, no?, d'arribar a aquests acords, en aquest cas amb el grup de Junts al Congrés dels Diputats, però també seria injust de no dir que amb molts altres grups aquí a Sant Cugat, i no només els grups polítics, sinó també grups com a Sant Cugat Empresarial, han treballat molt per aconseguir aquest tema, no?, aquests jutjats. Per tant, ens hem de congratular tots en aquest sentit, i és una bona notícia. El grup socialista, evidentment, vam pactar amb Junts, hem entrat aquesta esmena per a la ponència de llei d'eficiència de serveis judicials. Precisament aquest dijous es votarà al Congrés, en aquest cas, i després doncs, passarà al Senat, en el qual, en principi, no sé, després el representant del PP dirà quin és el posicionament. Si el PP vota a favor al Senat, on no haurà de tornar al Congrés per tornar a ser votada, no? Però jo vull posar sobre la taula un tema. A partir d'aquí comença tot. Això serà anys, no serà una cosa ràpida. I una vegada s'aprovi al Congrés, això passa a mans de la Generalitat. I aquí és on aquí ens haurem de tornar a posar d'acord, perquè si no sé si entraran aquests pressupostos o no, jo no ho desconec, no sé si entraran el 2025 o no, ara mateix tampoc vull dir-ho perquè no ho conec, però si no s'obren els pressupostos el 25 o el 26 quan entrin a aquest cas als jutjats, doncs no tindrem jutjats a Sant Cugat si no s'aproven aquests pressupostos. Per tant, haurem de continuar treballant perquè tot això sigui possible i, per tant, haurem de continuar arribant a acords perquè això sigui una cosa de futur el més immediata possible. I per respondre un moment al senyor Sant, suposo que a la llei ho posa dels jutjats de pau. Els jutjats de pau no es suprimeixen. Es redistribueixen el que són les competències, però no es suprimeixen, Això sí que ho vull posar sobre la taula, perquè no es suprimeixen del tot. Una cosa que no estiguem d'acord amb les competències que quedin sobre la taula, això potser no ens posarem d'acord, però vull dir però que no es suprimeixen
si
del tot,
Amb la jutgessa de pau de Sant Cugat et dirà que es suprimeixen.
Alfredo Bergua, del PP.
Bon dia de nou.
Bon dia.
A veure, és una gran notícia, com s'està dient, I pels que som una mica veterans, doncs ens recordem que això es ve batallant, ho ha dit molt bé el Jordi Puigneró, des de fa molts anys, i recordo, i crec que s'ha d'explicar, a principis dels anys 2000 hi havia un govern aquí a Sant Cugat de Convergència, de l'extinta Convergència Unió amb el Partit Popular. En aquell moment hi havia una companya meva, la Berta Rodríguez, diputada nacional, que va estar treballant això intensament a Madrid i hi havia una posició favorable.
Vam estar a punt,
però tu recordaràs que aquí s'ha explicat molt bé, aquí hi ha dues administracions i aquí eren els últims mesos del govern Pujol de la Generalitat i va entrar el tripartit i la Generalitat es va posar de costat en aquell moment. L'any 2007 va haver un altre intent i la Montserrat Tura, Partit Socialista, va dir que no. I per tant, i això t'ha d'explicar, vull dir, no s'ha de responsabilitzar única i exclusivament en el govern d'Espanya, en aquest cas, sinó que la Generalitat també ha tingut molt a dir. I això ve a compte perquè era el que ho explicava molt bé el José Gallardo, no? Ara ve una segona part, que és tot el tema que correspondrà a la Generalitat, en aquest cas, impulsar-ho a aquest jutjat número 26, que serà, és el número 26, hem de dependre del 24, per jutjar el 24, per entrar al 26, que serà únicament el de Sant Cugat. I la veritat, felicitar-nos tots, també a totes les entitats que hi han participat i que s'hi han implicat, i responent a José Gallardo, vaig tenir l'oportunitat de parlar fa pocs dies amb la portaveu de Justícia del Partit Popular al Congrés dels Diputats respecte a l'esmena aquesta. El PP l'ha donat per bona, vull dir, l'esmena. Una altra cosa és la llei, però almenys en l'esmena el PP l'ha donat per bona. I bueno, ja veurem. En tot cas, és una gran notícia per Sant Cugat i des del Partit Popular ens n'anar al gremi molt.
Molt bé, després, sobre el que ha dit l'Alfredo Bergo, aquestes responsabilitats històriques dels partits, podreu obrir una nova via, el Jordi Puigneró ja havia demanat el torn, però seguim amb aquesta pregunta i els diferents punts de vista dels partits polítics d'aquí de casa nostra. Ara és el torn de l'Ariadna Civel de la CUP. Ariadna, quan vulguis, bon dia.
Sí, és matitzo que Sierra, que Civel és el meu nom a les xarxes, que és el juntar els dos cognoms, però ja passa, no passa res.
Avui en dia...
Em diguis Ariadna i no Adriana, ja és un gran què, vull dir que...
Hem millorat una miqueta, eh?
Sí, sí. En aquest sentit, com a CUP, doncs, ens sumem, no?, en que sí que recolzem, no?, la creació de jutjats i d'aquest partit judicial a Sant Cugat, però creiem que cal tenir un debat i cal tenir igualment una visió global sobre què implicarà, no?, què cal, quines necessitats, quines problemàtiques també pot tenir, no?, i en aquest sentit tenim molts interrogants posats sobre la taula. Per un costat, els interrogants seria posar els serveis del municipi passaran a ser oficines generals, no? Aquest és el sentit d'aquesta modificació, dotades amb el seu propi jutge, però no sabem com es concreta aquesta figura, si és d'instrucció i civil, o també inclou el contenciós administratiu i el penal, entre d'altres, com es dota pressupostàriament o com s'aplicarà a Sant Cugat, no? Cal que sapiguem quin jutjat tindrem, no? Hem de saber si Sant Cugat, doncs, vindrà una oficina d'instrucció als afers penals o també l'oficina penal, perquè el jutge que dicta sentència no pot ser el d'instrucció, no? O sigui, aquí hi ha molts dubtes. S'ha d'investigar el pes de Sant Cugat als jutjats de Rubí, com es deien, però també als penals de Terrassa, al mercantil, de violència de gènere, per determinar qui ha de cobrir aquestes oficines i el personal que es necessita, no? I amb això també tenim dubtes, doncs, amb els terminis. Creiem que hi ha terminis insuficients, no? Recordem que quan s'aprova la llei hi haurà 3 mesos per començar a aplicar-la. Creiem que és impossible dimensionar-ho tot, no? Que en aquest sentit cal tenir un temps de transició per dimensionar-ho tot correctament i evitar que les noves oficines neixin bloquejades, no? Tots ja sabem en quin estat estan els jutjats de Rubí, però també en quin estat es troba el jutjat de Pau també d'aquí, no? Per tant, cal, bueno, pues, veure quins problemes de personal també hi ha i la sobrecàrrega que aquests tenen, no?, actualment, i evitar que això torni a passar, no? És per això que creiem que també s'ha dit, no?, si no està del tot, si no es pot fer aquest nou jutjat en el lloc que s'ha explicat que es faria, no?, al costat dels Mossos d'Esquadra, creiem que no, que els emplaçaments provisionals no poden passar pel jutjat de Pau, per exemple, o sigui, per l'antic ajuntament. Recordem que és un edifici amb les seves característiques, que per poder acollir també tot això caldria una reforma integral segurament del mateix espai, que creiem que no es pot, bueno, no tenim dubtes de que es pugui assumir, no, ara actualment, i això s'ha de tenir molt de compte. També no acabem d'entendre per què fa res es va votar a favor d'una moció en defensa dels jutjats de Pau i 2 dies després, no, l'alcalde es va fer la foto amb el secretari d'Estat per tenir un partit judicial que suposa, i ara aquí ho lligo amb d'abans, l'absorció d'aquest jutjat de Pau i, per tant, els acords de la moció ja no tenen validesa. No? La mateixa jutgessa de Pau comentava que no entenia que els grups, nosaltres no tenim constància, ens entarem, crec, com tots els grups de l'oposició, ens entarem de la notícia per la premsa, i ens sobta perquè llavors no els partits que si ho sabien no es van abstenir o van explicar que hi havia aquesta negociació que seria tan important, no, pel jutjat de Pau.
Molt bé, gràcies, Ariadna. Marco Rodríguez, de Vox.
Bueno, nosotros celebramos esta gran noticia, esperemos que se materialice lo más rápido posible. Y bueno, creo que ya ha estado dicho, yo creo que la gran mayoría de partidos políticos llevamos en nuestros programas esta reivindicación histórica. Y bueno, reincidir que es una obligación de los partidos políticos, sobre todo aquellos que gobiernan, llegar a acuerdos. O sea, es una fita, aquí es digo, bueno, es una fita, bueno, es la obligación de los partidos políticos que gobiernan llegar a acuerdos y y resolver las necesidades de sus ciudadanos. Lo que es una vergüenza es que pasen tantos años, tantos y tantos y tantos años con reivindicaciones que no llegan a puerto. Esto es lo que es una auténtica vergüenza, ¿no? Y bueno, es una buena noticia, lo celebramos, Pero bueno, o sea, celebramos que Junts se centre en realmente las reivindicaciones de sus ciudadanos y no en quimeras independentistas, y deje a un lado la confrontación y vuelve y aterrice al mundo real.
Molt bé, i per acabar aquesta primera ronda, la Graciela Roch, d'En Comú Podem.
Hola, gràcies. No creo que nadie vaya a decir que alguien está en contra de que se hagan juzgados en San Cugat. Por supuesto, nos parece una buena noticia, siempre y cuando sea con una previsión presupuestaria suficiente, con una revisión de personal suficiente, ¿no? Es decir, la finalidad es despresurizar los servicios que hay en Rubí y facilitar estos servicios para la población de San Cugat, pero eso no tiene sentido si lo único que se va a hacer es dividir el personal, mandar la mitad allá, la mitad aquí y que estemos igual o peor. Por un lado, esta parte de los recursos, también entender que alejarnos un poco de la idea de que San Cugat se merece servicios o recursos mejores o distintos o únicos simplemente por ser San Cugat, es decir, tenemos que tener una visión amplia, ¿no?, de un poco eso, ¿no? O sea, es decir, salimos de Rubí porque no hay suficientes servicios, ¿no?, o simplemente porque un poco San Cugat. Y finalmente, y creo que ya lo estamos diciendo muchos, hubiese estado muy bien tener un diálogo al respecto. Como ya se dijo días antes, había un pacto sobre el juzgado de paz y ahora pues hubo un avance que iba, si no necesariamente contrario a, pues sí, un poco incompatible con esto, ¿no? Entonces se hubiera agradecido un diálogo que a nivel político San Cugat, todas las fuerzas estuviesen de acuerdo en presentar esto, en impulsar esto, y no simplemente, como dice Elena, que nos enteráramos por la prensa sin ningún tipo de negociación ni diálogo ni nada, ¿no?
Molt bé, primera ronda ara per interpel·lar les diferents del que s'ha dit. Demanava la paraula primer el Jordi Puigneró.
Sí, no, a veure, anar contestant algunes de les qüestions que s'han plantejat, en primer lloc, històricament això s'havia intentat ja abans, no s'havia aconseguit, i és veritat que va haver un moment amb un govern del Partit Popular que es va estar a punt, però finalment no va succeir, no per culpa de la Generalitat, em sap greu dir-ho. En tot cas, la Generalitat aquí té poc a dir des de la perspectiva que sí que pot, evidentment, dir que està a favor, però el Partit Judicial el crea, en aquest cas, el Congrés de Diputats.
Sí.
I per tant, si el Congrés de Diputats no aprova que hi hagi un partit judicial, no poden haver jutges per Sant Cugat.
I això
portem 25 anys que PP i PSOE tenen majoria al Congrés de Diputats per fer això possible, i això no ha passat. Per tant, ha passat ara. Per tant, escolti, en tot cas, escolti, el bo és que tenim ja partit judicial, i com molt bé també s'ha dit aquí, això ara mateix vol dir molt, però no vol dir res. Vol dir molt perquè ara ja podem tenir jutjats. I per tant ara dependrà, evidentment, de la Generalitat i de l'Ajuntament de treballar per poder-los tenir quan abans millor. Ha sorgit també aquí quants jutjats, no? Dèiem, quants jutjats hem de tenir, si han de ser, diguéssim, penals, han de ser... Pues tot això és el que hem d'estudiar a partir d'ara. I per tant el primer que haurem de fer és encarregar un estudi per veure exactament, d'acord amb la volumetria de casos que té Sant Cugat, doncs quines són les seves necessitats. I per tant també quants jutjats hem de tenir, si n'hem de tenir 4, n'hem de tenir 5, n'hem de tenir 8, n'hem de tenir 12, i això també anirà lligat a les capacitats pressupostàries que en aquest cas tingui la Generalitat, perquè és qui haurà de dotar tota la part administrativo-tècnica d'aquests jutjats, perquè la part administrativa depèn de la Generalitat, i l'Estat evidentment haurà de posar els jutges, per tant aquí tampoc no, l'Estat no es pot desentendre, els jutges, diguéssim, doncs els haurà de posar l'Estat. Per tant tenim una feina que, com deia el José Gallardo, doncs haurem de treballar tots plegats per fer possible que aquests jutjats estiguin quan abans millor a Sant Cugat. També dic que abans es deia, no?, hi va haver una moció per el tema dels jutjats de pau, etc. Evidentment, nosaltres defensem que a Catalunya hi hagi jutjats de pau i defensem que els municipis que no tenen jutjats continuïn tenint jutjats de pau amb les màximes competències possibles, només faltaria. Però és que nosaltres ara hem pujat de categoria. Llavors, en els llocs, de fet, no hi ha cap lloc de Catalunya on si hi ha jutjats, ja el jutjat de pau passa a ser assumit, diguéssim, per aquests jutjats. Per tant, no tindria sentit que, amb tots els respectes, volguéssim reivindicar tenir jutjats de pau si ja tenim jutjats propis, en aquest cas d'instrucció. Per tant, queden assumits, per dir-ho així, per part d'aquests jutges. Per tant, no és contradictòria la moció. des d'aquesta perspectiva el que diem és, escolta, nosaltres creiem que evidentment aquesta llei ha de garantir el màxim de competències pels jutjats de pau a tots els municipis que no tenen jutjats propis, però ara ja nosaltres sortim una miqueta d'aquesta equació, com a Sant Cugat. Per què? Perquè ens situem en el lloc on havíem d'estar i on feia 25 anys que havíem d'estar, que és en, el, en la divisió dels municipis que tenen jutjats propis d'instrucció. I finalment, s'ha parlat també del lloc, no? A veure, d'això també n'haurem de parlar, perquè evidentment haurem de buscar uns terrenys on poder fer aquests jutjats. També es parlava de si podia ser l'antic ajuntament. Jo no crec que l'antic ajuntament... En fi, estigui...
No ho he dit jo, eh? ho va dir l'alcalde, vull dir, en aquest sentit
es va... Que volem dir, el que vam dir és que, evidentment, es podria intentar fent allà, fent unes obres de rehabilitació, etc. Tot això ho hem de valorar, perquè en funció del nombre de jutjats que necessitem, potser determinem que l'edifici de l'Ajuntament doncs no és prou gran, o no té les condicions. Vull dir que, en fi, si donés, perquè l'edifici de l'antic Ajuntament, doncs, d'acord amb aquest estudi de volumetries i de característiques, doncs donés, bueno, ho podríem posar sobre la taula, però en tot cas el que fem és no descartar cap opció i treballar totes les opcions possibles per fer-ho fàcil.
Perdona, però llavors Vulpelleres no està 100% tancat?
És una opció perquè tenim un terreny.
I n'hi ha d'altres, o no?
El que dic és que podem trobar altres opcions. Dic que no ens tanquem les portes. Senzillament, aquella és una opció que ha aparegut molt ràpidament perquè és un terreny que, a més, té els Mossos al costat i, per tant, facilitaria molt tota la tasca, diguéssim, de relació dels cossos de seguretat amb els de la justícia. Però vull dir que en podríem posar més sobre la taula. Només dic això. Dic que aquella pot ser una molt bona opció.
Prioritat aquella o no?
És que jo crec que posar prioritats ara mateix no ho sabem. Hem de primer fer aquests estudis, hem de poder valorar, diguéssim, què és el que necessitem i a partir d'aquí treballar les opcions. I finalment s'ha parlat de la discreció. Jo només demano una cosa. A veure, hi ha vegades que hi ha negociacions que perquè surtin bé ha d'haver-hi discreció. I no és falta de transparència. En el moment que, evidentment, Junts tanca aquest acord amb el PSOE, doncs es fa públic. Abans, en fi, no es va, diguéssim, traslladar aquestes negociacions, doncs perquè, evidentment, no es volia que fracassessin, perquè no és un debat que es fes a Sant Cugat, és un que es feia al Congrés de Diputats, i que nosaltres hem vehiculat a través del nostre grup parlamentari per poder introduir aquesta esmena. I, com comprendreu, això, en fi, és la pràctica normal de qualsevol partit polític. I en el moment que això ha estat factible, ha estat un fet, ha estat un acord... doncs, evidentment, s'ha explicat a la ciutadania i en els grups polítics. De fet, l'alcalde, en el mateix moment de certificar l'acord, va trucar i va enviar un missatge personalment a tots els portaveus per dir-los que hi havia aquest acord.
Francesc.
Sí, sense que serveixi de precedent, estic plenament d'acord amb la intervenció del
tio d'alcaldia. No passa res, pot estar d'acord amb mi, eh?
Sense serveix el precedent. És a dir, jo penso que tenim un acord, conveniem amb aquesta taula, de dos titulars. Un és que tots estem contents de que es creï el Partit Judicial, i el segon titular crec que és que ara comença la feina. O sigui, jo crec que, efectivament, tenim ara el títol de la novel·la. Ara ens falta escriure-la, sencera. Sencera vol dir que les respostes que plantejava la companya Ariana s'han de respondre, o sigui, no està ni parlat. El lloc de no s'ubicarà tampoc. O sigui, tot comença ara, des de quins jutjats aniran, on s'ubicarà, quins serveis, quins pressupostos, tots. Per tant, ara ens hem d'emplaçar tots, com s'ha dit per aquí, a posar-nos a treballar per veure això, com funciona el millor possible i el més ràpid possible. Jo insisteixo per això en un tema que he dit a la primera intervenció i torno a dir ara. Aquesta llei d'eficiència organitzativa del servei públic de justícia que està creant, home, si no aborda en profunditat la reforma integral de la justícia, per molts jutges que tinguem aquí, seguirà sense ser inoperants i ineficaços, perquè clar, imagineu-vos els jutjats de Rubí que estan sobresaturats, imagineu-vos partir-los i portar la meitat cap aquí, seguiran sobresaturats, doncs pot més gent, més material, més informàtica, però ja no és un tema de Sant Cugat, és un tema de tot el servei públic de justícia que funciona arreu del país. Això no va, i posar l'exemple abans dels multireincidents i dels judicis ràpids. No pot ser que un judici ràpid, allò, que en una setmana, 15 dies, s'ha de ventilar, tardi un any i mig. El CACO ja ha fet 25 delictes després, per tant, això no va, i això s'ha de reformar. Per tant, no serveix de res tindre un jutjat d'aquí quan la justícia en general no xuta. Això per no parlar de la cúpula judicial, que no voldria provocar ningú i, per tant, no entro en aquest tema. Però també s'hauria de reformar. Per tant, és una bona notícia? Sí. Però que ha de parlar i s'ha de treballar? Sí. Però però insisteixo, no, és com posar la mel a algú i després treure-li. Si això no va a nivell global, tampoc anirà a Sant Cugat.
José.
Sí, jo estic molt d'acord amb l'Ossan, amb la també l'Ariadna en el seu moment, o el Jordi menjant una coseta que ara diré que no estava d'acord, però és evident que és que ara toca coordinar-se Estat, Generalitat i, evidentment, Ajuntament, i hi ha més temes, com deia l'Ossan, no? De, vale, estan els jutjats i haurem de veure com es dotem, i aquí està el problema, no només tenir els jutjats, però això, per començar, s'ha d'aprovar la llei, i hem de començar a treballar, i ens hem de reunir, i hem de pactar, aquí no hi ha res més. I amb el tema de la discreció política, no?, que deia el senyor Puigneró, evidentment tots hem treballat d'una manera discreta, tant Junts com també nosaltres, tenim nosaltres a la senadora Elena Vila, que està treballant d'una manera molt discreta, juntament amb el Paco Aranda, que és el primer secretari i és també el portaveu de justícia del PSC al Congrés dels Diputats, està treballant molt amb els companys del PSOE allà, però no, l'Elena evidentment tampoc ha dit res per aquesta discreció que es deia en el seu moment. Jo només crec que ha fallat al final. El dia és un tema de ciutat, és un tema que no és d'un partit. I, per tant, aquesta discreció que hem portat molt bé tots fins al final, jo crec que hauríem d'haver fet aquesta presentació, aquest anunci, d'una manera conjunta, d'Ajuntament, i no únicament que vagi l'alcalde i faci aquesta presentació a Madrid. Jo crec que aquí és on ha fallat una miqueta el tema, no? com argument, en aquest cas, i jo crec que això, d'alguna manera, ho hem de dir i es pot esmenar, d'alguna manera. Jo crec que tothom pensarà, o jo crec que la majoria, en aquest punt, doncs passarà igual, excepte Junts, evidentment.
Ariadna.
Quan també parlem, o sigui, és important, estic d'acord amb l'Ossan, no?, d'ubicar-ho de forma global, però també aterrar-ho a Sant Cugat, o sigui, cal veure, pel que fa a Rubí-Sant Cugat, com queda aquesta sobresaturació que sabem que ja existeix, perquè cal també escoltar les treballadores, i en aquest cas cal escoltar i comptar amb aquelles reivindicacions de qui fa aquesta feina, no? Per exemple, l'obertura del jutjat aquí a Sant Cugat, si per exemple és de 3 només, deixant a Rubí, per tant, amb els 8 que ara té, seguiran igual de saturats. Per què? Perquè, i així ho demanen les treballadores, fins que no es creïn nous jutjats, no es podrà fer la separació que tant porten reivindicant i així funcionar de manera més eficient i més ràpida. Per tant, també li estem traient a Rubí una reivindicació que té amb la creació segurament de Sant Cugat, i tenint llavors segurament 2 jutjats saturats i bloquejats també des d'aquest inici. Per això és important, i per això, seguint una mica amb el que deia el José, ho hem de veure també a nivell de ciutat. Entenc la discreció, puc entendre com han de funcionar, però és que hem de comptar amb les reivindicacions de les treballadores i amb les persones que treballen en aquest sentit, i per això és important comptar amb la jutgessa de Pau, amb a nivell sindical s'estan movent també moltes coses a nivell de jutjat de Pau, perquè les treballadores estan, i ja ho porten dient fa molts anys, sobresaturades, sobrecarregades, i esperem que llavors aquest procés que ara comença, no?, i que ara tots hem de pensar i hem de veure què, compti amb les persones que ho porten a terme i que saben de primera mà com de saturat i quines necessitats tindrien i necessiten aquests jutjats.
Alfredo Bergua.
Sí, oi, agafant el que ha dit el José respecte a com s'ha d'adoptar la part final d'aquest acord, jo sí que vull estar una mica bastant d'acord amb el que has dit, no, José? Perquè estem parlant d'un acord que és fruit de molts anys de feina, on hi ha intervingut moltíssima gent, des de partits polítics, també societat civil, col·legis professionals, i quan s'ha denunciat aquest acord, doncs ha caigut una mica com una sorpresa a molta gent que estava molt implicada en aquesta situació, i per tant crec que ha faltat una mica de tacte. Vull dir, i això, pues, bueno, s'anuncien, això també ve quan s'anuncien ja equipaments on pot anar. Es parlava de l'antic ajuntament, que és totalment inviable, ja no només per l'edifici en si, sinó també pel tema de mobilitat. Un jutjat no el pots ficar allà al mig, vull dir, perquè no, perquè hi ha un moviment allà de persones contínuament i no s'han quedat en aquell lloc, no està preparat ni per tema de mobilitat, bueno, en fi, aparcaments, etc. No? En quant a crec que s'ha anunciat la visita del conseller Espadaler per a final d'aquest mes, no? Jo crec que serà aquí l'important és que ara es doni una imatge d'unitat en quant a partits, en quant a totes aquestes entitats que s'hi han implicat, per buscar realment el que Sant Cugat necessita i el que volem. I aprofito per reivindicar aquella famosa comissió que s'havia creat en l'Ajuntament, quan va ser una de les primeres mocions aprovades en aquest mandat sobre el pla d'equipaments, no? I crec que allà crec que els partits haurien de tenir en la nostra de com on pot ser. A mi no em sembla malament, i també allò que s'està proposant al Cos de Mossos d'Esquadra, on també s'ha dit que també anirà la nova prefectura de la policia local. Vull dir, però bueno, jo crec que tot això s'ha de treballar en el marc d'un conjunt, d'una unitat entre tots els partits polítics, que a compte és una qüestió amb la que estem tots d'acord. Vull dir que penso que seria un bon pas per part del govern municipal, en aquest cas de l'alcalde, de donar aquest pas de dir sentem-nos tots i treballem-ho tots conjuntament perquè això neixi des del primer moment amb un consens que crec que és evidentment necessari.
Marcos.
Bueno, y en este sentido, nosotros estamos muy de acuerdo también en situar los juzgados tocando a la comisaría, porque tal como está planteada la ley actualmente, que muchos partidos que se quejan de que no funciona la justicia y se quejan de la reincidencia, pues son los primeros que no quieren endurecer la ley y votar en contra cuando Vox propone endurecer la ley en este sentido, ¿no? Entonces, como vamos a tener mucho trabajo y la policía va a tener mucho trabajo, qué mejor que ponerles los juzgados tocando a los Mossos d'Esquadra, porque así, cuando los detenga la policía, gracias a las leyes que estos partidos políticos no quieren endurecer, pues ya rápidamente los dejamos en la calle nuevamente. A estos reincidentes, y así pues tendrán 80, 90 o 100 detenciones, gracias a estos partidos políticos que votan en contra de endurecer la ley cuando la propone Vox. Pues nada, simplemente està...
Hem posat sobre la taula, ho deia...
Hem d'intervenir o com...
Sí,
com
sí. Sí, volia posar sobre la taula únicament la reunió del conseller de Justícia, el Ramon Espadaler, amb l'alcalde, en Josep Maria Vallès, sí. Però directament ja pots interpel·lar...
No sé si...
Bueno, no, a mi únicamente me parece que estamos tan de acuerdo en casi todo que el señor pues tiene que traer como otros temas a la mesa, ¿no? Porque que me parece que
otros temas no afecta
lado,
directamente a los juzgados.
¿Me deja hablar, por favor?
Sí, sí.
Gracias.
Pero me está interpelando.
Bueno, igual todos lo escuchamos y nadie lo interrumpió. ¿No? Entonces yo le voy a pedir que no me interrumpa.
Usted me
entiendo que
yo respondo.
Yo entiendo que a usted le cuesta muchísimo trabajo.
El señor soy yo.
Callarse frente a una señora que habla, pero le voy a pedir que no me interrumpa.
No me cuesta.
Ya está.
En absoluto.
Bueno. En ese sentido, a ver, yo creo que no estamos hablando de la criminalización, de la relación que Vox constantemente hace entre crimen y todas las cosas que a ellos se les ocurre, sino de cómo vamos a establecer un modelo de juzgados que funcione, ¿no? Efectivamente decimos que estemos de acuerdo los partidos, pero como Ariadna bien lo dice, no solamente los partidos, sino las trabajadoras, los sindicatos, los colegios, que estemos de acuerdo en qué es lo que se necesita y cómo se va a plantear eso para que funcione un juzgado en San Cugat y en la zona, ¿no? Es decir, que funcione el de Rubí, que funcione el de San Cugat y que los servicios sean los que se necesitan de la manera en la que se necesitan. Y efectivamente una revisión del sistema de justicia, bueno, ¿no? Basado en la realidad, en derechos humanos, en no pues en otras cosas.
Molt bé, Jordi, per al·lusions directes.
No, bueno
o no sé, si ho deia per tu deia.
No.
L'anterior.
A l'anterior, potser sí, el José potser ha fet alguna referència, però molt, molt menor, a veure. No, jo crec que hem de ser, en primer lloc, molt respectuosos amb les competències que té cadascú. Vull dir, perquè aquí ens estem ficant en terrenys de competències d'altres administracions. I, home, a mi ja m'agradaria, sempre ho dic, no?, que, en fi, que Catalunya fos un estat i, per tant, doncs, ho poguéssim decidir tot des d'aquí, no? Ara mateix això no és així. I, per tant, en l'àmbit de la justícia és molt clar que hi ha una part de les competències que les té l'Estat, una altra part que les té la Generalitat, que és el que fa referència a l'administració de la justícia, i en aquest afer concret, diguéssim, dels jutjats, l'Ajuntament només té una obligació. I, de fet, no la tindria, però, evidentment, la tindrem, que és posar uns terrenys. No ho oblidem. Ho dic perquè aquí estem parlant de com seran aquests jutjats, de, en fi, de deixar el personal, que està molt bé. Podem opinar sobre això, però que l'Ajuntament no té cap competència sobre aquest tema. Per tant, ho hem de deixar sobre la taula, també. Vull dir que, en tot cas, ho reivindicarem a les administracions que pertoquin. Però vull dir que no ens posem uns deures de qüestions que no li pertoquen a l'Ajuntament, que per això, diguéssim, la Generalitat té aquesta competència. I, per tant, també en aquest sentit, igual que ara, el Congrés de Diputats tenia la competència de decidir o no si Sant Cugat tenia partit judicial. I jo vull recordar, fa 25 anys que al Congrés de Diputats hi ha majoria absoluta de PP i PSOE per haver canviat aquesta llei. I això no s'ha produït. No s'ha produït. I malgrat que diferents partits doncs, sempre s'ha reclamat, doncs els que tenen, diguéssim, representació a Madrid, per algun motiu o per l'altre, mai s'ha cregut convenient que Sant Cugat tingués un partit judicial. Era tan fàcil com modificar una llei. És cert que va haver-hi un any que es va estar a punt, i que en aquest sentit doncs, el Partit Popular a Madrid en aquell moment doncs, va estar a punt, però no va succeir. No va succeir finalment. I ha succeït ara. Per tant, tampoc, per dir-ho així, traguem mèrit en aquest cas...
Amb el PSOE.
Sí. Traguem mèrit als partits que en aquest cas el Congrés de Diputats, que és qui té la competència, han treballat aquest tema, i concretament en aquest cas hi ha una llei que s'està tramitant en aquests moments a Madrid. Vull recordar, és una llei...
És una modificació.
Manada per la Unió Europea, perquè si no Espanya no cobra els fons europeus. I, per tant, aprofitant també doncs, aquesta modificació, Junts ha decidit transaccionar, en aquest cas, amb qui està governant, que és el PSOE, i, per tant, ha arribat a aquest acord. I ara sí que toca, diguéssim, una responsabilitat, un cop aprovat el partit judicial, que permetrà tenir jutjats, perquè ara no els podíem tenir, vull recordar-ho, treballar amb la Generalitat, i també, evidentment, l'Estat tindrà la seva responsabilitat amb el nomenament de jutges. Però vull dir que l'única responsabilitat que té l'Ajuntament és la de posar uns terrenys. Ho dic perquè tampoc ens sobrecarreguem ara de deures que no ens pertoquen, i la feina l'ha de fer la Generalitat, en aquest sentit.
Ariadna.
Jo, correcte, Sí, la responsabilitat que té l'Ajuntament és en el lloc, és en l'espai, és tal, la preocupació també de l'Ajuntament ha de ser en el mentrestant de les oficines, en com es fa tot això, en com aterrem, ja sigui un terreny o no, no es poden posar a qualsevol lloc, i això estarem d'acord. I tampoc es pot fer una gran inversió per habilitar espais que després no s'utilitzaran perquè acabarà a un altre terreny, si són els Mossos, o es centralitza a qualsevol altre lloc. O sigui, estem parlant de donar un bon servei judicial...
Fins i tot l'edifici l'hauria de fer la Generalitat.
Val, però... És que, perdó, també estem parlant de Sant Cugat, estem parlant del que ens pertoca també aquí, i crec que... Ostres, parem de posar-nos, si un cas medalles d'ara farem un jutjat, parlem del que realment toca, també. Que si no sembla que això, com... Ué, superbé... Bueno, el que deia, ens pengem una medalla, no?, però després no som capaços de parlar i de preocupar-nos d'aquest mentrestant i d'escoltar, o sigui, requereix d'una molt bona feina, però per això estem parlant avui d'aquí. No podem només pensar, ai, doncs mira, és que és l'única competència que tenim. Home, no.
No, és que si no, tampoc t'has sentit anar a Madrid, no?, per fer, per només fer la foto, si només tenim la competència per fer un terreny.
Perdó. Per ser realistes del que pot fer l'Ajuntament i el que no pot fer, ja està.
Jo volia contestar-te, Jordi, amb el sentit que m'ha semblat una intervenció una mica contradictòria, carinyo. Perquè és cert el que has dit, és a dir, nosaltres tenim competència només a posar el terreny, és cert. Però estem reclamant això a Sant Cugat, i estem reclamant moltes coses. Per tant, la nostra obligació és incidir. Sí, sí. I fer soroll, i pressionar, i apretar, no només... A dir, escolta, jo poso el terreny, no. Per això dic que al principi has dit una cosa i ara sembla que puguis treure la feina de sobre. Per això tots tenim ganes, tu primer segur, de posar-nos a tope, encara que no tenim competències. Hi ha moltes coses que fem a Sant Cugat que no tenim competències estrictes, però en canvi, com que ens interessa els ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat, ens hi posem. I això segur que ens hi posarem.
Tenim la competència per apretar, això sí.
Aquesta
la tenim.
I haurem de saber amb què apretem i amb què no, i haurem de debatre llavors sobre què és el millor pel jutjat.
Que això ja ho fem.
Vale, i a més,
també no que es cregui la ciutadania,
que
l'Ajuntament construirà jutjats, posarà jutges, i d'això, perquè no s'està enganyant la gent.
Ningú ho està dient, això.
Però com a administració més propera al ciutadà, tenim l'obligació de representar-lo i forçar perquè les coses vagin bé. Només contestant al senyor de Vox, dir-li que sense obrir cap no es tracta d'endurir la justícia, sinó fer que la justícia funcioni. Si la justícia funcionés,
realment no hi hauria necessitat d'adorir-la, perquè el senyor que ha delinquit i la segona vegada delinqueix ja se li podia fer el jutjat en sentència ràpida. Per tant, si la cosa funciona, la cosa va millor i funciona per tothom. Ara, si no es reforma el poder judicial, si no es reforma la justícia, si les coses van com van, doncs va com va, efectivament. Llavors, clar, uns diuen, a més de reformar la justícia, endurir les penes, quan no serveix per res, perquè si la justícia no funciona, no serveix per res endurir les penes.
Però si no respeten la justícia, vostès... Sí que em parla a mi de justícia Esquerra Republicana.
Aquí també es nota com qui ha volgut sí, també pensar coses, qui s'ha
no, parlant
sobre el que toca i qui no té ni idea.
I no respeten.
No parlem tots de cop, perquè si no els nostres oients es perden, ens perdem nosaltres.
No respeten la justícia, és que parlen de justícia.
És falsa, a més a més. Qui lia la cosa, tenim
cop d'estat.
Jo m'agradaria que poguéssim parlar únicament del tema que estem parlant, que té una... la justícia, però en aquest cas els jutjats que tenen un fet històric, uns antecedents molt grans aquí i un benefici per la nostra ciutat. Digues, Alfredo.
No, jo crec que, tornant a agafar el fil del que estàvem parlant, nosaltres com a Ajuntament... Sí, nosaltres com a Ajuntament de Sant Cugat tenim l'obligació d'estar a sobre d'aquesta qüestió. Evidentment, tots sabem que l'Ajuntament ha de posar el terreny, fantàstic, i aquí demanem consens i treballar-ho entre tots, i aleshores pressionar a les administracions que calguin, com s'ha estat fent, per fi de tenir els jutjats que necessitem realment.
Fixi'm com hem apartat, que hem apartat el Congrés de Diputats perquè aprovi la
Constitució. Ja ho sabem.
Fixi'm com apartem, eh?
Ja ho sabem i ja hem dit tots que és tot una molt bona notícia per Sant Cugat.
No dubti que apartarem també la Generalitat.
Però Jordi, sisplau, que jo no t'interromper mai. Vull dir, intentar, això, dins de les competències que tenim, però sobretot la pressió, perquè som nosaltres els que trepitgem el dia a dia a Sant Cugat, són aquí les nostres empreses, els que utilitzaran aquests jutjats, tenim molt a dir. I vull dir, és veritat que la competència per construir l'edifici, de posar personal, i sigui quin sigui, des del primer administratiu fins a l'últim, fins al darrer jutge, correspon a altres administracions, però crec que com a Ajuntament tenim molt a dir, i això és el que tenim que aprofitar, i no deixar-ho estar, hem de seguir, i aprofitant el senyor Espadal i vindrà aquí, ja des d'aquest primer dia, treballant aquesta situació, i repeteixo, tots junts.
La data és aquest novembre, no, Jordi? De la reunió?
Sí, és així.
Perfecte.
Jo volia, perdó, fer una cosa molt ràpida, com que això tardarà, crec que la nostra obligació, i en funció també de la moció que vam aprovar per unanimitat, és no desmantellar mentrestant els jutjats de pau, que ens que els hem d'enfortir, i després ja veurem com queden dintre del nou model judicial de per Sant Cugat, però sobretot la nostra obligació és apretar, perquè també apretar, efectivament no és competència del nostre ajuntament, com ha dit abans el senyor Pujaró, però apretar perquè els jutjats de pau que ocupen, fan una feina essencial a Sant Cugat, no estiguin desmantelats mentrestant.
I és que això crec que no passarà fins que no estigui l'altre, eh? No hi ha la reprovisional fins que l'altre no estigui al 100%, eh? O sigui, jo crec que això no passarà, Francesc.
No, però cal reforçar-los en tot cas.
Bueno, això és un altre tema, però que no es desmantellaran.
Doncs bé, pràcticament ja tenim a tocar al final d'aquesta tertúlia. El que queda clar és que aquesta gran notícia que teníem per Sant Cugat, doncs s'ha de treballar, ha quedat ben clar que és un anunci en condicional. Si tot va pel camí que toca, tindrem aquests jutjats de primera instància i instrucció. Quan? És la pregunta, i anirem veient, fruit d'aquesta reunió, la primera entre el conseller de Justícia, el Ramon Espadaler, i l'alcalde, Josep Maria Vallès, que serà aquest mes de novembre, si es posen ja els primers passos i les primeres pedres perquè aquest edifici doncs arribi a bon port. També haurem de saber on es construeix, però mirant el model de ciutat ara mateix, amb, per exemple, amb Simil Esportiu, que la Guinardera es vol convertir com un gran centre esportiu de ciutat, doncs potser aquest centre de justícia també vagi avui Paieres i allà doncs es reuneixi bona part dels cossos de seguretat de la policia local.
És com Favallo, no?
Més o menys, està... És limítrof.
Sí.
Per tant, aquesta és la nostra aposta, però veurem com finalitza tot. En tot cas, donar-vos les gràcies als 7 representants dels partits polítics que ens han acompanyat avui en aquesta tertúlia. I bé, veurem com segueix aquest tema i d'altres. Com sempre, el seguirem filparlant d'aquí a cugat.cat. Fins aquí aquesta tertúlia política. Gràcies a tots per assistir. Recordeu que la informació continua amb el butlletí horari i la segona hora del magazín Faves Comptades amb Carme Reverte. Que acabin de passar un molt bon dimecres i també una molt bona setmana. Adéu-siau.
Yeah.
Ràdio Sant Cugat,